A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un ple que incorporava només dos punts. Algun dels portaveus, en sortir del ple també, doncs ens comentava el fet de que finalment entenien algun dels portaveus que no calia portar a terme la sessió, que el desenvolupament d'aquest ple extraordinari, ja que aquests dos punts, entenien alguns portaveus, es podien haver aprovat en el decurs del ple ordinari que està convocat per dilluns de la setmana que ve. En qualsevol cas, com la convocatòria ja estava feta, aquest ple de dos punts sí que es va tirar endavant, i un dels punts, déu-n'hi-do el llarg que va ser, podríem dir que ens vam estalviar aquest punt el dilluns que ve, si el dilluns que ve finalment van els pressupostos. I si no van els pressupostos, doncs bé, tindrem un ple ordinari on a veure si, a diferència de les darreres sessions, hi ha temps per les preguntes del públic, que és un altre dels temes. Dos punts, un que va ser realment curt, el sentirem tots dos, que va ser l'aprovació de la subrogació contractual dels empleats de l'Agència de Turisme de Sitges, i el segon, el que va donar doncs més torn de debat i de reflexió, l'aprovació del pla de viabilitat de la piscina municipal. El primer dels punts, com dèiem, té a veure amb la l'eliminació de la figura de l'Agència de Turisme de Sitges. Aquesta agència, que era una empresa pública o privada, va desaparèixer en virtut d'un acord de ple, i doncs els seus treballadors i treballadores passen una altra vegada a ser membre del personal de l'Ajuntament de Sitges. Això vol dir que s'han de subrogar els seus contractes, uns contractes que tornen a l'Ajuntament en la mateixa situació laboral contractual que tenien abans de la creació de l'Agència de Turisme, ja que eren personal de l'Ajuntament que va passar a formar part d'aquesta agència, i ara tornen a l'Ajuntament, en principi, en les mateixes condicions laborals que tenien quan van sortir. Així ho va explicar el regidor Eduard Carrillo. A continuació, doncs, va haver un petit torn d'intervencions dels diversos grups. Vinyet Lluís, de Sitges Grup Independent, va preguntar per al cas de que hi ha tres categories iguals en tres casos de les de treballadores de l'Agència de Turisme, quan hi ha una d'aquestes persones que viatja molt i les altres doncs simplement atenen darrere del taulell. I va preguntar doncs per què doncs es tenia la mateixa categoria en aquests dos casos diferents. La resposta de Eduard Carrillo va ser el que els he comentat abans, és a dir, que el fet de mantenir les mateixes condicions que tenien abans de marxar, doncs bé, aquestes condicions que, això sí, poden estar subjectes a revisió posterior a partir de la revisió de places de la relació de llocs de treball municipal que s'ha de fer en un futur. Per altra banda, Pol Vigó de la CUP va mostrar, primer va criticar el que va comentar de sorpresa per al desenvolupament d'aquest ple en aquests dos únics punts, i per altra banda doncs va explicar que havien pogut la CUP parlar amb els treballadors es van mostrar favorables en aquesta subrogació contractual, i per tant doncs que la CUP no tenia res més a dir, donar suport als treballadors, i per tant en el punt Marc Macià va mostrar de nou la disconformitat del seu grup de Sitges en Positiu amb la dissolució de l'Agència de Turisme de Sitges, i va recordar especialment la gent que va ser acomiadada a Badí durant la tarda de Nadal fa 4 anys. De tota manera, va donar suport en la mesura de doncs subrogar els contractes d'aquests treballadors de nou a l'Ajuntament. Finalment, el punt va ser aprovat amb els vots favorables de 20 dels regidors presents, i l'única abstenció per aquesta qüestió de d'una categoria d'una treballadora, de Vinyet Lluís. Escoltem el debat, el curt debat d'aquest punt, que comença el regidor de Recursos Humans, Eduard Carrillo.
Es tracta, doncs, avui d'aprovar la subrogació contractual dels empleats de l'Agència de Turisme de Sitges. que es tracta de 5 persones que treballen a l'agència actualment i que per llei doncs, han d'estar les hem de subrogar i per tant, com poden comprovar, el que es planteja és una subrogació amb les condicions laborals exactament idèntiques a les que en aquests moments gaudeixen. Per tant, per altra banda, hem creat aquests llocs de treball perquè puguin aparèixer a la relació de llocs de treball, a la RLT, i hem fet la valoració, igual que altres 44 llocs de treball que estaven pendents de valorar, doncs han estat fetes les valoracions d'aquests llocs de treball i per tant doncs, seran proveïts segons com marca la normativa i llavors les persones que subroguem doncs, seran de moment laborals però a l'espera de poder accedir per, segons la funció pública definitivament en aquests llocs de treball.
Moltes gràcies, senyor Carrillo. Torn de paraules pels grups municipals. Senyora Vinya Lluís, teniu la paraula.
Bé, de fet, ja ho ha explicat una mica el senyor Carrillo, però tampoc sabem exactament com s'ha fet aquesta relació de llocs de treball amb el grup que perteneixen. El que passa és que sobta veure amb 3 C1s que dos d'ells més o menys fan la mateixa feina, però hi ha una altra persona que, a part de la feina que fa aquí, doncs té uns desplaçaments quan hi ha fires de turisme i això, no? Aleshores, m'agradaria saber també doncs, si realment s'ha consensuat un per un aquestes feines o aquest grup que se'ls hi ha determinat, i el per què aquesta CU, que jo dic que és la persona que surt a vendre doncs, el poble no? de cara al turisme, té la mateixa categoria que dues persones més que estan sempre a oficina. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vinya Lluís. Farem el primer el torn de tots els grups i després contestarem, si no cas. Més intervencions dels grups municipals? No? Sí, senyor Pol Vigó, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Primer de tot, mostrar la nostra sorpresa perquè se celebri aquest ple. Entenem que no se'ns ha comunicat així que no hi ha una excepcionalitat per fer-ho avui i no la setmana que ve. I doncs, mostrar aquest, sobretot pel que costa muntar aquest tinglado que avui estem fent. D'altra banda, nosaltres hem parlat amb els treballadors, estan d'acord amb com s'han anat fent el procés per arribar a aquest dictamen, el que aquí es presenta, i per tant nosaltres no podem fer una altra cosa que votar-hi a favor.
Moltes gràcies. Més intervencions dels grups municipals? Senyor Marc Macià.
Bona tarda. Bueno, com ja vam fer palès en el ple ordinari del mes d'octubre, Sitges en positiu es mostra completament disconforme amb la decisió que ha portat a la dissolució de l'agència. Reiterem que creiem un error retornar a models de gestió provis dels anys 80. Tot i així, valorem positivament que es tingui en compte amb aquest dictamen de subrogació contractual, que votarem favorablement, aquelles persones que són l'ànima de l'agència, els seus treballadors, la Cira, en Xavi, la Gemma, la Mireia, la Sofí, també la Maria, la Carmen i la Laura. I aprofitant la vinentesa, fer un agraïment també per a tots els altres professionals que han passat per turisme de Sitges en diferents moments per dedicar els seus esforços a la promoció de la vila, més enllà, i sé del que parlo, d'allò que ja estipulava en el seu contracte, especialment a la desena de persones que van ser despatxades amb males formes la nit de Nadal de fa 4 anys per aleshores regidor el senyor Carretero. Esperem doncs que aquesta subrogació culmini amb la provisió definitiva pertinent i en l'estabilitat laboral d'aquestes persones que avui són objecte d'aquest dictamen. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Macià. Alguna intervenció més d'algun grup? No? Senyor Carrillo, per respondre a la senyora Vinya Lluís.
Sí. Bé, ella comentava quina era la categoria d'aquestes persones i les seves tasques. Això el que estem fent avui és, com he dit abans i com diu el dictamen, subrogar amb les mateixes condicions exactament que tenen en aquests moments, les que gaudeixen. Per tant, les categories són les que tenien fixades en el seu conveni i en la seva contractació laboral i el que fem és simplement doncs mantenir-ho. Altra cosa serà quan aprovem la nova RLT amb els nous llocs de treball, que llavors veurem com s'ha valorat, a través de la comissió de valoració que s'ha fet, doncs com s'han valorat aquests llocs de treball i veure si exactament correspon o no en el lloc que hem creat com a nous, diguéssim. Però avui l'únic que fem és mantenir les mateixes categories. La segona qüestió que em comenta vostè, això és un tema que es veurà resolt ara, novament, torno a insistir, el que fem és respectar les seves condicions, però aquesta mobilitat, diríem, que té diferent una persona respecte a les altres, quedarà observada en la valoració dels llocs de treball. De fet, és un tema que podrem parlar quan en el ple portem la nova relació pel 2016 i aquests llocs de treball. Veurem que hi ha uns llocs que estan pendents de valoració, és un compromís amb la mesa de valoració d'aquest ítem, que segons el sistema HAI que hem fet servir de la Diputació, doncs no el tenia. Però, per tant, és un tema que veurem en el lloc de treball creat nou i, per tant, quina seria com es resol aquesta qüestió que vostè ha plantejat.
Doncs aquest punt, la subrogació contractual dels empleats de l'Agència de Turisme de Sitges, com dèiem, va ser aprovat per 20 vots a favor i l'abstenció de Sitges Grup Independent. A continuació, el punt que sí que va donar més de sí, més debat, a l'aprovació del pla de viabilitat de la piscina municipal. Saben que les dues piscines de Sitges tenen problemes i totes dues doncs, tenen plans de solució que són diferents. I tots plans de solució estan passant pels plens. Ara mateix, doncs, com dèiem, en el ple d'ahir es va apuntar aquesta necessitat de fer alguna cosa per evitar doncs, que caigui en fallida directament i que hagi de tancar la piscina municipal. A partir d'un informe, que ha fet una empresa que es diu RUMS, Grup de Gestió i Consultoria Esportiva SL. És el nom exacte d'aquesta empresa que ha fet un informe de 100 pàgines que indica quina creu aquesta consultora que ha de ser el camí que ha de prendre la piscina municipal per tornar a ser viable i, per tant, doncs, per eixugar els deutes i els desequilibris financers que arrossega de manera crònica des de la seva obertura. Va explicar abans del punt Carmel Mirall, la regidora d'Esports, per cert, un punt que va també va haver tot una prèvia perquè el dictamen que els havien donat no era aquell dictamen, aleshores van haver-se de llegir el dictamen nou i bé, un cop tothom va tenir tots els papers a sobre de la taula i va haver l'explicació de diversos canvis de caràcter tècnic, jurídic, administratiu en el redactat anterior, Carmel Mirall va explicar que el 2005 es va licitar aquesta piscina municipal. Estem parlant, per tant, de la primera legislatura de Jordi Baget al capdavant de l'Ajuntament, i el 2007 es va inaugurar amb una concessió a 40 anys. A l'empresa CAE Sitges, que és la filial d'una empresa que es diu CAE, que té la seu a Barcelona. En el seu moment va haver una inversió de 3 milions d'euros per part de l'Ajuntament i 6 milions d'euros per part de l'empresa CAE. A més a més, CAE havia de pagar anualment 30.000 euros a l'Ajuntament de Sitges en un cànon fixe més un cànon a compte dels beneficis, un cànon que no ha pagat mai perquè no hi ha hagut mai beneficis en aquesta instal·lació. La previsió de públic que es va fer en el seu dia i d'abonats que es van fer en el seu dia quan va obrir la piscina eren de 3.300 persones al mes. No es va aconseguir mai aquesta xifra, ja que la punta màxima d'usuaris que va tenir la instal·lació va ser dos anys després de la seva obertura, el 2009, amb 2.720 usuaris. Molt per sota encara dels 3.300, 500 per sota dels 3.300, i actualment, el 2015, té una xifra d'usuaris de 2.100, per tant, doncs, més de 1.200 persones per sota de la previsió inicial d'usuaris. Va dir Carmel Mirall que, entre altres coses, hi havia una certa previsió també de creixement demogràfic de la població i no es comptava, òbviament, en la crisi. La piscina va obrir just abans de l'esclat de la part més difícil de la crisi econòmica, que va fer que molta gent doncs prioritzés les despeses i, òbviament, no deixés despeses que podien ser enteses com a suntuàries, i entre elles doncs això, la quota d'una piscina, a canvi doncs de poder mantenir altres qüestions més prioritàries. Això va generar un desequilibri de 3 milions i mig d'euros, un desequilibri financer de 3 milions i mig d'euros més unes pèrdues de 400.000 i una sobreinversió d'un milió i mig d'euros. Tot plegat, xifres que van motivar deutes de la matriu, no de la matriu, sinó que de l'empresa de CAE Sitges, de l'empresa de la concessionària, amb l'Ajuntament, amb la Seguretat Social i amb els proveïdors. A més, tot plegat s'ha d'afegir una denúncia que va presentar CAE Sitges contra l'Ajuntament de Sitges per la inversió en la piscina del Club Natació, i doncs tot plegat fa un embolic ben gros, un embolic que implica 3 milions d'euros de desequilibri i 4 milions d'euros de deutes, per tant 7 milions i mig d'euros que bé, no se sap ben bé qui els ha d'acabar de posar. Si tot anés malament, això ho va dir al final l'alcalde Miquel Forns, si tot anés malament i literalment no hi hagués una solució i això no funcionés, aquest pla de viabilitat, en el pitjor dels casos, el que comentava el Vicenç al començar el programa, s'haurien de sumar aquests 4 milions i mig, aquests 3 milions de desequilibri, i seria els 7 milions i mig la quantitat de despesa que hauria d'assumir l'Ajuntament de Sitges al fer-se càrrec, doncs, municipalitzar definitivament aquesta instal·lació. El pla de viabilitat té la intenció que això no passi, és a dir, que doncs l'Ajuntament posa uns diners a sobre la taula, el pla obliga a SEAE a posar també uns diners a sobre de la taula i SEAE l'ha acceptat aquest pla, una condició sine qua non perquè això pugui tirar endavant, i per altra banda SEAE també retira la demanda, la denúncia judicial que té interposada contra l'Ajuntament de Sitges. Aquest pla bàsicament comporta la inversió d'una mica més d'un milió d'euros per part de l'Ajuntament de Sitges, dividits entre 460.000 euros posats directament amb diner i la resta compensacions de cobraments d'impostos que doncs deixa de percebre la institució a canvi de doncs d'això, de facilitar que la cosa s'arregli. A canvi també CAE ha d'invertir 1.158.000 euros i ha de construir pistes de pàdel, ha de fer inversió en maquinària i en equips, han d'aconseguir una quita de bànquia, una quitança de bànquia d'un milió d'euros, i a més l'ajornament de la hipoteca. Sembla ser que aquest ajornament de la hipoteca ja el tenen concedit, segons va explicar també la regidora, i a més es comprometen també a desistir d'aquest procés judicial. Bàsicament el PAC és aquest, és a dir, l'Ajuntament posa un milió d'euros repartit entre diners, la meitat, i l'altra meitat compensacions, i CAE posa un milió i pico i escaig d'euros, més la construcció d'unes pistes de pàdel a la instal·lació. Pistes de pàdel, es va explicar el per què pistes de pàdel? Doncs bé, perquè la consultora va considerar que la pista de pàdel és una de les inversions doncs, que tenen més fàcil retorn i més econòmiques per l'empresa, perquè ara mateix el pàdel està de moda i per tant doncs, amb una inversió petita per la construcció d'aquesta petita instal·lació que estaria situada més o menys davant de la piscina, de l'actual piscina, doncs, i això estaria gestionat per la mateixa empresa, es podria doncs recuperar una part d'aquests socis que són necessaris perquè sigui viable la instal·lació. A part, doncs, com dèiem, inversió en la maquinària, la renovació de la maquinària. Aquesta maquinària doncs, clar, és del 2007, ara mateix té 8 anys, hi ha part que necessita ser renovada, i a més doncs, maquinària del gimnàs i maquinària i els equips de funcionament de la zona de les aigües. I a part, doncs, com dèiem, aquesta quitança de l'entitat financera que en el seu dia Bankia va donar el crèdit per la posada en marxa d'aquesta instal·lació. Sembla mentida com Bankia està al darrere de bona part de les operacions financeres que s'han fet a Sitges i que després doncs, han hagut de ser revisades. A partir d'aquí va haver el torn del debat. Un debat que, com comentàvem, va ser relativament llarg. no es va fer tan llarg pel fet de que, entre d'altres coses, no hi havia més punts i, per tant, doncs, els regidors en aquest sentit doncs, es van poder expressar-se amb una certa calma perquè doncs, no hi havia més punts després a discutir. Ferran Ignasi Llombart va mostrar l'acord del Partit Popular en aquesta qüestió, Vinyet Lluís també es va mostrar contenta de que s'arribés a aquesta solució, no tant ho va estar la CUP, Xavier Nin va dir que no donarien suport perquè entenc que s'haurien d'haver buscat més fórmules, hem de tenir millors instal·lacions i no volem ser còmplices, va dir Xavier Nin d'aquest pla, un pla del qual participa, entén Xavier Nin, l'empresa que ha estat responsable de la mala gestió de la piscina municipal. Manuel Rodríguez, de Ciutadans, va dir que el pla es pot complir o no, però que òbviament s'ha de buscar una solució i a més doncs, va considerar que l'estudi que havia fet la consultora era un bon estudi. Carme Gasulla, de Sitges en Positiu, va matisar d'entrada que el seu grup també entén que el que s'ha de salvar és la piscina, però a partir d'aquí doncs, va desgranar algunes de les qüestions que entén que han funcionat malament, quotes excessivament elevades en el seu moment, o doncs, algunes consideracions sobre l'estudi del pla de viabilitat que haurien de ser matisades, segons Carme Gasulla. Per exemple, les quotes a les persones més desafavorides, és a dir, les persones que tenen dificultats són massa elevades, segons la regidora. O, per exemple, doncs, el descens de les classes dirigides, quan doncs, no queda clar si realment les classes dirigides són responsables de dèficit o doncs, permeten un cert superàvit. A més, també té el dubte en les pistes de pàdel i fins i tot en la mateixa gestió de l'empresa SEAE, que no ha estat gaire acurada o gaire positiva durant el període que s'ha encarregat de la piscina. Recordem que la concessió és de 40 anys, per tant, doncs, del 2007 ens plantaríem al 2047 de gestió de la piscina municipal. A partir d'aquí, Carme Almirall ja va començar responent algunes d'aquestes consideracions, va explicar que per exemple, la quota de les persones amb dificultats, doncs, en principi estava a 30 euros i estava actualment, abans del pla, o sigui, el pla planteja 30 euros, abans del pla estava en 22 euros, el que passa és que la quota d'entrada era de, en el moment de la concessió, era de 27 euros. Per tant, no es pot posar un preu per sota del preu de la concessió. El preu, per tant, passa a ser 27 euros i aquests 3 euros de diferència fins als 30 els passaria a assumir la regidoria d'esports. És el que va comentar la regidora, però que no es podria mantenir en 22 com és actualment perquè està per sota del preu de concessió. A més, s'ha tingut una especial sensibilitat amb els treballadors i amb diverses famílies que doncs, viuen gràcies a l'existència d'aquesta instal·lació i que cobren el seu sou d'aquesta instal·lació i, per tant, doncs, s'ha de ser molt curós en doncs, el manteniment d'aquesta instal·lació i dels treballadors que hi depenen. I també, el que hem comentat, les pistes de pàdel es van pensar perquè és un baix cost d'inversió i en canvi un alt rendiment, un alt retorn d'aquesta inversió. Ferran Ignasi Llombart va mostrar després la seva preocupació per la continuïtat del servei i a partir d'aquí es va establir un cert debat entre tothom. L'alcalde, Miquel Forns, va recordar que en el seu dia es va procedir a aquesta concessió malgrat els informes desfavorables d'intervenció i de secretaria. La concessió, a més, es va fer per 40 anys, una concessió d'un termini molt elevat en el temps. També va dir que de la gestió no en podem estar contents, però que la consultora que es va anar a buscar, aquest estudi, doncs ha estat un estudi car, però s'ha anat a buscar una consultora molt contrastada i, per tant, doncs, que les idees que apunta aquesta consultora de temàtica esportiva doncs, són molt interessants. Ens costarà diners, va dir l'alcalde, però també li costarà diners a l'empresa i haurem d'arriscar tots, no només arriscar l'Ajuntament, sinó que també haurà d'arriscar l'empresa per no veure's abocat tocada el tancament de la instal·lació i els costos que això també li podria representar, ja que doncs, aquests 7 milions i mig d'euros només serien sencers assumibles per l'Ajuntament de Sitges si un jutge finalment ho determinés, però també podria determinar que una part important d'aquests diners els hagués d'assumir la pròpia empresa i per tant és un risc per tothom doncs, acabar directament amb la instal·lació, i el que és més favorable tant per l'Ajuntament com per l'empresa és que la instal·lació continuï funcionant i que es mantingui aquesta concessió que, com dèiem, és de 40 anys. A més, la intenció final, òbviament, de l'Ajuntament és que la piscina municipal no tanqui, entre altres coses, doncs, perquè hi depenen treballadors, força treballadors d'aquesta instal·lació. Carme Gasulla, de Sitges en Positiu, va fer una reflexió que va anar una miqueta més enllà, va dir que fer esport a Sitges és un luxe i que, exceptuant algun petit cas, no tenim instal·lacions a l'alçada i, per tant, va demanar que sigui molt rigorós en el seguiment de com funcionarà aquesta concessió, però a partir del pla de viabilitat, però també que es tinguin en compte la resta d'instal·lacions. Un guant que va agafar, de fet, l'alcalde va explicar que, per una banda, el seguiment que es faria d'aquesta concessió, doncs, a partir del pla de viabilitat, si estaria molt a sobre de la gestió que portés a terme la concessionària per evitar doncs, que continuïn creixent les desviacions, això per una banda, i per una altra doncs, va afirmar que es convocaria els portaveus per fer una reflexió col·lectiva sobre determinades instal·lacions esportives. Entre elles va esmentar el camp d'Aiguadols, que s'ha d'ampliar, no fa normativa ni de llarg ni d'ample el camp d'Aiguadols, i que d'alguna manera s'ha de buscar alguna fórmula per resoldre el camp d'Aiguadols, i també el camp de rugbi, que ha de buscar una nova ubicació perquè quan es desenvolupi finalment l'espai urbanístic de la Plana Oest, doncs aleshores alguna cosa s'ha de fer amb el camp de rugbi i és millor tenir-ho prèviament estipulat. Per tant, doncs, tot plegat és el debat al voltant d'aquesta aprovació del pla de viabilitat de la piscina municipal. El pla finalment va ser aprovat per als vots a favor de 16 regidors, els vots en contra de la CUP, que ja els havia anunciat, i l'abstenció del grup que no havia intervenir en el debat, de Nou Horitzó. Els dos regidors de Nou Horitzó es van abstenir. Com dèiem, 16 a favor, 3 en contra i 2 abstencions. Comença el debat, l'explicació del punt de la regidora d'Esports.
Com saben, l'any 2005 es va licitar la piscina municipal, l'any 2007 es va inaugurar i el termini de concessió d'aquesta piscina va ser de 40 anys. Les aportacions que ha fet l'Ajuntament han sigut uns 3 milions d'euros i l'empresa concessionària, CAE Sitges, d'uns 6 milions d'euros. Els cànons i totes les aportacions que s'havien de fer segons l'oferta licitatòria parlaven de, doncs, que l'empresa havia de pagar un cànon fix anual de 30.000 euros i després hi havia un cànon variable que anava en relació als ingressos o els beneficis, més aviat, els beneficis obtinguts. Les previsions de públic o d'abonats a les quals havia de donar servei la piscina municipal en el moment en què es va fer la licitació eren unes 3.300 persones. Entenem que hi devia haver una previsió de creixement demogràfic també del municipi. La realitat és que el nombre màxim d'abonats que ha tingut la piscina municipal va ser l'any 2009 i van ser de 2.720, i els abonats reals en aquest moment l'any 2015 són 2.100 i no hi ha una previsió de que això pugui augmentar. Per tant, hem hagut d'actuar. S'ha hagut d'actuar perquè hi ha un desequilibri econòmic a la concessionària de 3 milions i mig. Cada any que passa hi ha pèrdues per valor de 400.000 euros. Tenen una sobreinversió d'1.200.000 euros, que és la que els fa no ser viables perquè tenen més despeses que ingressos, i hi ha deutes molt elevats amb l'Ajuntament de Sitges, que és un deutor important, però que també amb Hisenda i Seguretat Social, que aquests són i empreses proveïdores de serveis. Si CAE ens va denunciar l'any 2011, tenim una demanda presentada al·legant el desequilibri derivat d'un excés d'obra i d'un sobreendeutament que va acceptar l'Ajuntament, I en cas de que CEA es dissolgui i decideixi tancar la piscina municipal, ens enfrontem a un cost de 4 milions d'euros de valor residual net comptable i 3 milions i mig del desequilibri que si hi ha denúncia i un jutge ho determina ens tocaria assumir. Per donar resposta, doncs el que hem fet és un pla de viabilitat amb 140 propostes, és un pla de viabilitat ambiciós, és un pla de viabilitat realista i és un pla de viabilitat que dona resposta a les necessitats de la piscina. Aquest pla de viabilitat està vinculat a un conveni regulador que obliga tant a l'empresa concessionària com a l'Ajuntament. Els hem de dir que l'empresa concessionària ja ha donat el seu vistiplau al conveni, per tant, quan se'l citi per signar-lo, doncs estan en disposició de fer-ho. I bé, sí que té un cost, evidentment, l'Ajuntament haurà de portar un import de 900, gairebé un milió d'euros, amb aportació econòmica, diguem-ne, amb efectiu, són 406.000 euros, la resta són compensacions de cànon, d'IBI i no aplicació del cànon variable de futur. Si té beneficis, encara no els hi aplicarem el cobrament fins que sigui viable. L'aportació econòmica per excés d'inversió seria de 306.000 euros el 2016, 50.000 el 17 i 50.000 el 2018. No cobraríem el cànon fix ni el variable entre els anys 2015 i 2020. I els cànons que es deuen fins ara, que estan girats, que és bàsicament és l'IBI, els han sol·licitat i s'ha valorat un ajornament que puguin pagar uns 72 mensualitats. El Departament d'Esports pagarà fins ara els cursos de natació escolar. El Departament d'Esports no els abonava a la piscina i ho descomptàvem de tot el deute que tenien. A partir d'ara ho pagarem per tal de que segueixin tenint un ingrés econòmic. Fins al 2020 ho pagarem. També es demana, evidentment, que l'empresa CES Sitges SL faci una aportació paral·lela a la que estem fent com a Ajuntament. La seva aportació serà d'1.158.000 euros. Hi haurà un ingrés de capitalització de 400.000 euros per part de l'empresa mare. També hi haurà una aportació de CAE Barcelona, per entendre'n, CAE mare, de 387.000 euros. Construiran les pistes de pàdel, invertiran en maquinàries de fitness i cardiovascular 102.000 euros, dipositaran una garantia definitiva complementària per un valor estimat de 86.344 euros, reposaran equips i bombes per un valor de 16.500 euros i quan estigui la pista de pàdel construïda, mentre duri la concessió, reposaran la gespa artificial. També CAE ha aconseguit han d'aconseguir un equip amb Bankia per valor d'1 milió d'euros, també un ajornament de la hipoteca, que això ja ho tenen, ens han informat que no els hi han fet més quita que aquesta del milió, però sí que els hi han ajornat el pagament fins l'any 2040. I l'altre compromís que consta en el conveni, per tant, amb la signatura del conveni, serà una realitat, és que desistiran del procés judicial que tenen de reclamació de danys per fet de la sobreinversió i les pèrdues econòmiques.
Moltes gràcies, senyor Almirall. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Llombart, teniu la paraula.
Gràcies, senyor. Hola? Sí. Gràcies, senyor alcalde. En relació a aquest tema, bueno, l'única postura que vamos a tomar por nuestra parte y votaremos a favor es en relación a toda la documentación que se nos ha ido entregando de forma muy transparente por parte de la regiduría y de alcaldía, y en este sentido nosotros lo que abogamos es por un proyecto que dé y garantice los servicios para Sitges y al mismo tiempo cumpla con la legalidad, lo cual nos lleva a un contexto en el que vamos a intentar, y en base al proyecto que relataba ahora mismo la regidora, a una situación en la que hay que hacer frente y que técnicamente no tiene, desde nuestro punto de vista, otra salida más inteligente que seguir la legalidad vigente y, en ese sentido, no incurrir nunca más, esperemos, y por otro tanto poner los mecanismos que sean necesarios para un futuro para evitar este tipo de situaciones en unas instalaciones como las que merece Sitges y que se acaban también de expresar desde el punto de vista no solo técnico, sino desde el punto de vista de la sensibilidad que esto representa para el municipio. Por tanto, simplemente decir que votaremos a favor de este punto en el orden del día. Gracias.
Gracias, señor Llombart. Més intervencions, senyora Villalluís.
Bé, jo realment estic contenta de portar, de que s'hagi portat aquest dictamen aquí en el ple. És una lluita que, ho dic perquè tothom ho sap, doncs que ja a mi em va costar iniciar-la, la vaig iniciar i va quedar com aturada. Contenta de quan es va poder donar doncs, aquesta empenta i amb aquesta empresa Rooms, que per mi es mereix tota la confiança. Ho he dit aquí, ho he dit a la ràdio i ho continuaré dient. Sobretot, com ha dit també el senyor Llombart, crec que Sitges es mereix una instal·lació com la piscina municipal, com aquesta piscina tan maca que tenim, i això sí, fem un seguiment, perquè si hem arribat aquí és precisament perquè aquestes coses que es van afegir i que no estan escrites enlloc pràcticament, i la voluntat és bona, l'interès és bo quan es fa una cosa nova, però evidentment s'ha de saber què és el que es demana i el sacrifici que després pot costar a tothom ampliar coses doncs, que no estiguin ben dissenyades i ben anotades en un paper, en un contracte. També jo crec que aquest ajut que se li donarà des de l'Ajuntament de l'IBI aquest, doncs, que jo crec que val la pena saber que les instal·lacions municipals doncs, des de l'Ajuntament se les ha d'ajudar. Penso que això és important, els cànons també. Pensem que ho diu molt clar el que és aquesta piscina municipal. Per tant, jo crec que tots hi hem de posar i l'ombro al cap, els peus i tot, i ajudar-los a tirar endavant. Per tant, jo crec que tots hem d'estar contents d'haver arribat aquí. Gràcies.
Gràcies, senyora Villalluís. Senyor Xavier Nin, teniu la paraula.
Gràcies. Bona nit, disculpeu la meva veu una mica. Nosaltres no estem contents per haver arribat aquí, ni molt menys. Recordar ja quan presentàvem el dictamen de dissolució del Consorci de Connotació, ja vam fer una mica de posició en aquest aspecte. Nosaltres no donarem suport a aquest pla de viabilitat, no el donarem suport perquè és l'únic pla de viabilitat que s'ha presentat i creiem que tot això va molt més enllà. Potser s'haurien pogut buscar més fórmules, tot i que sabem i ja se'ns ha fet arribar que per qüestions tècniques i sobretot de manca d'autonomia municipal a vegades ens trobem de que no podem fer o no podem arribar allà en altres aspectes on ens agradaria ser-hi. Creiem que s'ha produït una mala gestió i administració del que és l'empresa concessionària, 40 anys, els números parlen per si sols. També creiem, i molt important, que es va produir una manca i una mala gestió a l'administració, sobretot pel que fa part a l'Ajuntament que hi havia aleshores durant els primers anys quan es va construir. I com dèiem ja l'altra vegada, els sitgetans hauran de ser o seran els que pagarem els plats trencats amb una aportació econòmica extra. I abans es comentava, no?, que Sitges es mereix tenir una piscina municipal com aquesta. No, Sitges es mereix molt més i sobretot pel preu que paguem. Jo crec que hem de tenir unes molt millors instal·lacions i de moment l'empresa concessionària aquesta no ens ha donat. Per tant, el nostre vot serà negatiu perquè no volem ser còmplices d'aquest pla de viabilitat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Xavirín. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, ja ho vam comentar a la Junta de Portaveus el mes d'octubre. Creiem que hem de ser seriosos i a la vegada conscients de la situació econòmica de la piscina. És cert que només és un pla de viabilitat, és un estudi, és una proposta a llarg termini que es pot complir o no. Tot depèn de la concessionària i la bona fe que tingui. El contracte es va adjudicar el 2005, fa 10 anys, i es va formalitzar per una durada de 40 anys i des d'aquell moment, és a dir, encara hi resten 30 anys de contracte amb el concessionari. Tenim present el marc econòmic dels darrers anys, els pitjors anys de la crisi econòmica que ha afectat directament a la previsió inicial del número d'abonats des del 2007 fins a l'actualitat, però hem de tenir molt en compte que les quotes també eren molt elevades, que especialment en el cas d'adults la quota arribava a 89 euros respecte a les empreses competidores de la zona, no? També no hi havia abonaments de matí i tarda, no hi ha cap tractament per a famílies nombroses o monoparentals, els cursets de natació escolars eren baixos i no cobrien els costos de l'activitat, i els nadons no coincidien amb les ordenances dels preus públics, els preus dels cursos per a nadons. El sobrecost de les empreses externes del grup respecte a les funcions generals de la Direcció d'Administració i Recursos Humans i de Manteniment eren molt elevades, i respecte al cànon de l'entitat fins al 2014 amb l'Ajuntament era d'un deute de 101.894,81 €, i l'Ajuntament amb la concessionària només de 10.000, és a dir, hi ha un desequilibri molt important. En aquest sentit, entenem que ha d'existir una compensació acordada entre el cànon fix i variable en un ajornament, baixar els costos de manteniments, extinció anticipada del contracte amb Endesa i seguit d'accions que ha de seguir l'empresa concessionària per tal d'aconseguir la viabilitat necessària que garanteixi l'estabilitat i la continuació de les instal·lacions. Considerem que és un bon estudi. També, evidentment, el preu i el cost d'aquests estudis són molt, molt, molt elevats, i a més creiem que si algú ha tingut la possibilitat de veure-ho, és un estudi molt, molt complet. També una cosa que no s'ha comentat és la situació preconcursal d'aquesta empresa, és a dir, des de fa un mes està en situació preconcursal i que es reflexa l'acord tercer del conveni, l'annex 2, com a proposta anticipada de conveni previst a l'article 5 de la llei concursal. No obstant, hi ha un punt, que és el punt quart, que hi ha previst a l'acord cinquè una innovació d'un crèdit hipotecari de 4.900.000 €, que queda condicionat a l'aportació de la documentació justificativa. I també voldrien saber, en primer lloc, en quina situació està l'Ajuntament, si està en una situació de balista i quina posició, ja que és qui ha d'autoritzar aquesta operació. I, evidentment, respecte al tema del seguiment, em sembla indispensable, s'ha de fer un seguiment per part de l'Ajuntament per tal que això tiri endavant. I finalment, doncs bé, el tema respecte a la reclamació judicial, la compensació del preconcurs, doncs evidentment això podem sortir d'aquí. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Més intervencions dels grups. Senyora Carme Gasulla, teniu la paraula.
Hola, bona tarda, senyor Batlle. Bé, si hi ha una cosa en la qual tots estem d'acord és que volem salvar la piscina, primera cosa, tots volem salvar la piscina municipal. És el desig dels regidors, les regidores d'aquest consistori i segurament de tots Sitges, començant evidentment pel mateix govern. Ens demanen l'aprovació d'un pla de viabilitat que vostès presenten després de que CEA i Sitges hagi aprovat per unanimitat aquest pla. Sempre i quan, tal com diu a la pàgina 4 de l'annex 2.2.11, es compleixi estrictament. Per tant, tenim clares dues coses. La primera és que la piscina s'ha de salvar i per fer-ho ha de passar per un pla de viabilitat. El que no tenim tan clar és que si és aquest el pla de viabilitat millor. Entre altres motius, com deia el Xavi Nin, és perquè no en tenim cap més. Nosaltres tenim alguns dubtes en alguns aspectes que els volem comentar per sumar, no per restar, sinó per sumar, i que ens agradaria que tinguessin present. SEAE argumentava en escrit del 18 d'abril del 2011 una compensació, demanava una compensació per restablir, tal com ha explicat la regidora d'Esports, l'equilibri econòmic de la concessió per tres motius, tal com s'explica a la pàgina 1 d'aquest pla. Fa un any la Junta de Govern de l'Ajuntament adoptava aquesta mesura de demanar a RUMS el pla de viabilitat, empresa que sabem que és de total i absoluta solvència. És un pla elaborat amb molta cura, que es basa en un diagnòstic de les mancances i desequilibris de la gestió de la piscina municipal i proposa tot un seguit d'intervencions en l'àmbit econòmic, de serveis, instal·lacions, abonaments, matrícules i quotes, així com la renegociació d'hipoteques, assegurances, IBIs, etc. Si veiem a la pàgina 38, es parla de que la viabilitat econòmica de la concessió passa per afrontar, aquest és un punt molt important, noves inversions de millora del servei i per millorar la situació econòmica en diferents àmbits, com abaixar quotes, matrícules, entrades puntuals, renegociar assegurances, obtenir bonificacions d'IBI. En general, hem de dir que ens agrada força algunes de les propostes, gairebé totes, que fa RUMS, però hi ha d'altres que xoquen de ple amb el que nosaltres pensem que ha de ser un servei públic com la piscina. I, si més no, amb la filosofia que hauria de tenir una instal·lació d'aquest tipus. Entenem l'argument de RUMS respecte al tema econòmic, tot i que es tornin a fer responsables de la gestió d'aquesta instal·lació aquells que l'han portat en aquesta situació. Ens preguntem exactament quin és el model, ens agradaria saber quin és el model de piscina que necessita Sitges. Ens xoca que, i així li van manifestar la regidora d'Esports, que en el tema de quotes i abonats s'apugin els preus a col·lectius fràgils com ara els pensionistes, els majors de 65 anys o els discapacitats. Tampoc entenem que la natació escolar incrementi les quotes malgrat que se'ns ha manifestat que des de l'Ajuntament es pagarà aquesta diferència fins a l'any 2020, això sí. L'esport és una eina educativa, és una eina de salut fonamental i creiem que des de l'Ajuntament s'ha de promocionar aquest missatge en els col·lectius més febles. Paradoxalment, RUMS proposa la creació d'una nova quota específica per a comerciants i empresaris, que no entenem, amb tot el respecte per ells, i és cert que algunes d'aquestes quotes estan per sota del mercat, això és vital respecte a instal·lacions de la zona, però també ho és que la qualitat i varietat d'aquestes instal·lacions comarcals és superior respecte a la que tenim actualment. Valorem molt positivament que proposin descomptes en segons familiars, famílies monoparentals o nombroses. Ens agrada molt aquest reconeixement en una realitat social especialment emergent, a més, sobretot en el primer cas a Sitges. RUMS fa una anàlisi de rendibilitat econòmica que perjudica aquells que menys poden apujar la seva quota. Creiem que és important que ens expliquin quin és el model que volem i podem aconseguir, perquè probablement això no sigui una suma. Ens agradaria que replantegessin algun d'aquests aspectes, tot sabent que a vegades aquests plantejaments necessiten de molta imaginació i habilitat per tirar-los endavant, però creiem que val la pena. També ens sobta el que creiem una contradicció en el plantejament de millora dels serveis. RUMS deixa molt clar que la viabilitat és factible sempre i quan es millorin els serveis i la qualitat d'algunes instal·lacions, però al mateix temps proposa abaixar hores de les activitats dirigides i de natació. Els demanem que abans de fer això es busquin quines són les raons per les quals, segons RUMS, aquestes activitats tenen una ràtio de participació tan baixa, o més baixa, si més no, de la recomanable. Fa l'efecte que condemnem aquest recurs sense buscar alternatives de recuperació. També ens preocupa i molt que el personal de la piscina municipal hagi de patir una baixada de sous que pot veure recuperada per objectius. En el fons, no deixa de ser una precarietat de la situació laboral d'algun d'aquests treballadors. És cert, i així aplaudim el comentari que queda reflectit a la pàgina 134, de que es buscarà arribar a acords amb treballadors en aquest aspecte. Els demanem que siguin molt curosos en el seguiment d'aquestes negociacions, d'aquests convenis, perquè estem parlant d'un nombre important de famílies que depenen d'aquests sous. RUMS, per cert, també deixa clar que l'Ajuntament no pot tornar a ser un convidado de piedra a la gestió de tota la instal·lació, tal i com diu aquesta pàgina 136, i ha de tenir un paper molt més actiu en el seguiment de la concessió de les auditories. Vostès acaben de proposar un seguiment anual. Els demanaríem que fos encara més intensiu aquest seguiment de la concessió, com a mínim cada 6 mesos més, sobretot tenint en compte l'impacte econòmic amb el qual ens enfrontem. I l'últim aspecte que ens fa dubtar d'aquest pla és la creació de les pistes de pàdel. Aquest és un dubte que ens agradaria que ens resolguessin. No sabem si serà possible perquè estem parlant del futur. RUMS presenta aquesta opció com una via gairebé infal·lible per a l'obtenció de nous recursos, a més amb el recolzament dels departaments d'esports de l'Ajuntament. Però ens preocupa en primer lloc la ubicació de les pistes i l'impacte urbanístic que pot tenir en un espai conquerit pels nens i les nenes tant del barri com de les escoles. Això és el primer punt. En segon, es torna a donar la gestió d'aquest espai directament a SEAE, que és exactament la responsable de tot aquest daltabaix. Una empresa que no està capaç de tirar endavant la gestió de la piscina. La veritat, no confiem massa en ella. És evident que Sitges presenta un seriós problema en el tema d'instal·lacions esportives, no només en la creació d'instal·lacions esportives, sinó conservació i ús de les que tenen a l'actualitat. Segurament s'obriria un altre debat. I tant de bo no ens tornem a equivocar en crear una instal·lació fantasma quan hi ha d'altres col·lectius esportius de la vila que demanen a crits un camp de rugbi o de futbol en condicions, malgrat tenir un nombre real, no fictici, d'usuaris molt grans. Que hores d'ara no sabrem si tindrem amb el pàdel. Quina garantia tenim de que tindrem un ús positiu de les pistes de pàdel? Es la dona SEAE? Per tot això i amb la clara voluntat d'encertar la millor solució possible per tirar endavant la piscina municipal, ens abstindrem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Algun grup municipal més vol intervenir? Passarem a respondre, si no m'he perdut, disculpeu-me. Tenim per contestar del grup Sitges en positiu tres qüestions, senyora Almirall. El tema de la pujada de preus de les quotes, diguem, sensibles o de sectors sensibles de població. El tema de baixar hores o reduir classes dirigides. I l'última qüestió, el tema de les pistes de pàdel. I després del grup de Ciutadans, si no recordo malament, de cara a que la intervenció general pugui respondre, l'operació que planteja el punt quart de l'acord. Oi, ho dic bé, senyor Rodríguez? Era el punt quart del dictamen? Sí? Senyor interventor, ho recordeu? El senyor Rodríguez, si ho vol repetir, si de cas ho repeteixi, i així podrà contestar el senyor interventor i després el senyor Almirall.
Era la posició de l'Ajuntament en l'anul·lació del crèdit hipotecari aquest, perquè diu autoritzar condicionadament la presentació de la documentació justificativa pertinent per ratificació de l'acord de plenari, i després diu per a constituir un préstec en garantia de dret real d'hipoteca sobre la concessió administrativa per un import màxim de gairebé 5 milions d'euros. Era realment per saber la posició en aquest crèdit d'autorització per part de l'Ajuntament. Gràcies.
Senyora interventora, sisplau.
Hola. En realitat nosaltres hem d'autoritzar qualsevol hipoteca sobre la concessió administrativa, sempre. El que passa que aquí, com l'han de canviar, el que hem d'autoritzar és el canvi, només.
Vale.
Vale?
Vale, però respecte al préstec no surt com a avalista l'Ajuntament?
Ni... No.
Senyor Rodríguez, endolli el micro perquè si no quedarà avalista.
L'Ajuntament no és avalista ni té una posició
d'autora. El que passa que si és la nostra concessió administrativa, llavors com és hipotecari, vale, sobre la concessió, nosaltres tenim repercussió directa. Vamos.
Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Gràcies, senyora interventora. Senyora Almirall, per contestar les tres qüestions que plantejava la regidora de Sulla.
Gràcies, senyor Batlle. Respecte a la primera, l'empresa RUMS ens fa la proposta de que el preu per una viabilitat de la piscina municipal per a les persones grans ha de ser d'entre 20 euros. Nosaltres, coneixent les dificultats del col·lectiu, havíem pressupostat, i des del Departament d'Esports s'havia fet la proposta d'assumir la diferència entre el que estaven pagant, o sigui, no pujar la quota que estaven pagant de 22 euros i mig. Se'ns informa que per llei no ho podem fer perquè l'any de la licitació i en el contingut de la licitació el preu de sortida de la quota de jubilats i gent gran era de 27 euros, o sigui, estàvem fent pagar una quota inferior al preu de licitació. La resposta que hem donat és no podem incomplir la llei, però la diferència per les persones que acreditin una situació d'ingressos de dificultat, assumirem la diferència entre els 27 i els 30 euros. O sigui, hauran de pagar els 27 euros perquè és el que fixa la llei, però la diferència fins als 30 euros, que és la quota que s'ha fixat en el pla de viabilitat, sí que serà assumida per el Departament d'Esports, per l'Ajuntament, en les famílies o les persones que acreditin dificultat econòmica. No deixarem que algú no faci esport per un tema econòmic. I si no es pot solventar des del Departament d'Esports, ho traslladarem al Departament de Benestar i Família perquè hi donguin una resposta. Pel que fa a les hores, assumim el repte de tenir una especial sensibilitat respecte als treballadors de la piscina municipal, i ells en són coneixedors perquè els hem tingut sempre informats de quina era la situació. RUMS fa una proposta, però des del Departament d'Esports vetllarem perquè tota proposta que pugui venir i tota modificació d'hores de prestació de servei puguem resoldre-ho amb la imaginació de buscar altres activitats. No serà una prioritat d'aquesta regidora treure hores de prestació de serveis amb els treballadors de RUMS per tal de donar compliment al pla de viabilitat. El pla de viabilitat té 140 accions i la primera li puc assegurar que no serà rebaixar les hores dels treballadors. I pel que fa al tema del pàdel, nosaltres hem assumit la proposta que ens fa l'empresa perquè no ho han fet perquè han decidit que el pàdel és un esport que els agrada molt a ells, sinó que han fet un estudi de mercat, han fet un estudi de quines instal·lacions esportives en què moment tenen un baix cost d'instal·lació però un alt rendiment. Si hem de fer més estudis respecte a quines concessions de pàdel hi ha a la comarca o quin èxit estan tenint o quina competició exercim, ho farem, però la considerem una proposta viable econòmicament. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Almirall. Senyor Llombart, teniu la paraula.
No, afegir un comentari per la nostra part, perquè nosaltres quan parlàvem internament al grup municipal del Partit Popular Català dèiem el mateix, bueno, el punt que comentava ara el Partit Socialista, és que era una iniciativa als Verds, si ets en positiu, en relació a... Clar, no, és que ara... He fet bé o no, Carme? Quasi, quasi. No, és que ja no sé, ja... No, en principi, el tema és que és veritat i tenim aquesta història en la mesa de que tenim una sola proposta, però la legalitat i la situació en la que ens enfrentem deixarà, i això és el que havíem plantejat internament, pues, un vacío operacional en torno al servicio que la piscina municipal podrá dar al municipio. Por lo tanto, hemos hablado con socios y personas que habitualmente acceden a esas instalaciones. La mayor preocupación que ahora tiene el municipio es dar la continuidad al servicio, punto uno. Y, por supuesto, hay un colectivo importantísimo detrás, sobrepasa los 30 trabajadores en el colectivo del club de natación, sobrepasa los 25 trabajadores en el otro colectivo, por lo tanto estamos hablando de dos colectivos muy grandes en los que tiene una preocupación porque hay familias detrás y hay una continuidad que debería, si tiene éxito este proyecto, seguir dándoles una estabilidad en los momentos de crisis que precisamente ahora se están padeciendo. Por tanto, valorándolo técnicamente, jurídicamente y socialmente, como hemos hecho, no hemos visto a corto o medio plazo otra oportunidad mejor que aprobar este plan de habilidad, aun teniendo en cuenta que las pistas de pádel pueden o no puedan tener el éxito que merecen en Sitges, lo que sí es una realidad, y los que yo no juego al pádel, pero las personas con las que he hablado que juegan al pádel me han dicho que hay carencia de instalaciones de pádel en esta comarca. Por lo tanto, si esto es una realidad social y viendo el plan de viabilidad en el cual se presenta que las pistas de pádel son las que menos coste tienen en toda la implementación de este proyecto, nosotros no hemos visto otra opción que tirar adelante este proyecto, máxime cuando no existe otra opción sobre la mesa con un plan de viabilidad, de viabilidad que ya ha costado a las arcas municipales un dinero de inversión y que desde nuestro punto de vista pues han sido bastante profesionales las propuestas que se han puesto sobre la mesa. Por tanto, reincidimos en el punto que decíamos anteriormente, vamos a aprobarlo por nuestra parte en base a todos estos criterios. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? No? Simplement abans de passar a la votació, només recordar una qüestió amb tot el que s'han dit. Tots estem preocupats pel futur, pel present i pel futur de la piscina municipal, està clar. Jo voldria dir que recullo moltíssimes de les aportacions que han fet tots vostès i de les preocupacions que tenim. Un pla de viabilitat és un full de ruta que marca com s'ha de complir, però que està clar que totes les parts l'han de complir. L'Ajuntament ens posem uns deures, però també es posa uns deures, se'ls autoposa des del moment que també diu sí a aquest pla de viabilitat l'empresa concessionària. Abans el senyor Gasull ho deia, ha estat una gestió difícil, una gestió moltes vegades no compartida ni entesa amb els resultats que hi ha. La gent gran de vegades diuen que allò que comença malament acaba malament. Jo vull recordar que aquesta concessió, quan es va treure, quan es va licitar, es va aprovar amb l'informe desfavorable de la Secretaria General de l'Ajuntament i de la Intervenció General de l'Ajuntament. I tot i amb això, el ple del moment ho va aprovar concessionar per 40 anys. Perdó, que avui a la ràdio he dit 50 i m'he equivocat, són 40. Però amb un informe negatiu de la intervenció de la secretaria es va concessionar per 40 anys. Per tant, allò que dèiem, que a vegades la gent gran diu que comença malament, potser ja no acaba bé, acaba malament. I realment la gestió, no en podem estar contents. Si cada any hi ha hagut pèrdues, d'una darrere l'altra, doncs està clar que alguna cosa s'havia de fer. Ho comentava el grup de la CUP, és l'única solució que hi ha? En vam provar una altra. A l'anterior mandat, i això la senyora Villalluís, que tenia la responsabilitat de la regidoria d'esports, i el senyor Moliner, que la van tenir compartida meitat de mandat cadascú, ho poden explicar. Vam fer un encàrrec d'un estudi semblant de viabilitat, en aquest cas a la Fundació Catalana de l'Esport, i plantejava solucions bastant similars a la que estem plantejant en aquest moment avui aquí. El que passa que en aquell moment no va comptar amb l'aprovació del que plantejaven del Departament de Contractació de l'Ajuntament i també, aleshores, en paral·lel amb la Secretaria i l'Intervenció de l'Ajuntament. Per tant, què hem fet ara? Plantejar un estudi nou que l'hem encarregat a una empresa amb una consultoria especialitzada, molt professional i contrastada, que a més ho ha fet en altres municipis, amb situacions complicades, també amb instal·lacions de piscina, i a la vegada ho hem treballat de manera compartida i alhora amb Secretaria de l'Ajuntament, amb Intervenció de l'Ajuntament i amb Contractació, perquè la solució que es trobés fos compartida i tothom la veiés i l'acceptés de la manera igual, cosa que no ens havia passat amb el mandat anterior. Per tant, ja vam treballar una solució que no va poder ser i aquesta és la segona vegada que ens hi posem, vull dir, perquè no és cert que només hagi estat la una. I després, fixi'ns una cosa, evidentment al municipi ens costarà diners això, està claríssim. Reconduir la situació de la piscina ens costarà diners al poble de Sitges, però també li costarà diners a l'empresa concessionària, que és el que estem posant sobre la taula d'aquest pla. L'Ajuntament hi haurem d'invertir, l'Ajuntament hi haurem de posar diners, haurem de compensar cànons, IBIs, etcètera, etcètera, i posar-hi diners en efectiu, però l'empresa també. I l'empresa mare de SEAE Sitges, que és SEAE General, diguem, haurà de fer una quitança, i per tant hi perdrà també diners, i per tant també haurà d'arriscar com arrisquem nosaltres. I sobretot, insisteixo molt, tot el que avui estem parlant els grups municipals aquí és perquè la piscina municipal no tanqui i continuï prestant aquest servei municipal als abonats, abonades que hi ha actualment i els que hi puguin haver en un futur, que esperem que siguin millors a través d'aquests serveis de més a més que s'hi volen posar perquè creixi i pugui desenvolupar-se amb tota normalitat. Senyor Llombart.
Última intervenció, senyor Batlle. Sí. No, ha fet vostè un comentari en relació a l'empresa mare d'aquesta inversió que s'ha fet a Sitges molt abans i que avui tenim aquest problema sobre la taula. Doncs, la qüestió és que hem vist els números i l'empresa mare no ha fet cap inversió últimament i ha deixat el projecte fins a una situació lamentable, que és el que tenim avui i estem parlant en aquest ple. Per tant, bueno, jo voldria dir al Departament d'Esports i en aquest tema a la regidora responsable que necessitem un seguiment exhaustiu per part dels equips tècnics i també per la intervenció general de l'Ajuntament per assegurar que l'acció i des del punt de vista o del marco jurídic que tenim amb aquesta empresa pues sigui apropiada i que se demostre no solo del any 2016 sinó en los próximos años un compromiso que queda en contrato bien claro reflejado para que la empresa madre, como usted hacía mención, pues acompañe y haga un acompañamiento al igual que lo hará la institución del Ayuntamiento de Sitges para asegurar el éxito y también para que no se pierdan en este camino, en este largo trayecto, ninguno de los socios de ninguna de las dos entidades. Yo creo que eso es lo más importante, no solo pensar en el propio crecimiento del proyecto. Nos hablaban en una de las reuniones, si usted recordará, los técnicos responsables de este plan de viabilidad, de que bueno, la unión de las dos entidades pues haría posible darle viabilidad al mismo. Pero bueno, esto es el cuento de la vieja y estamos de alguna manera simplemente sumando números y asumiendo que todos los asociados o abonados de un lado y de otro van a estar contentos con el nuevo proyecto. Yo creo que va a haber un trabajo exhaustivo por parte de todos, no solamente a nivel político, sino técnico, para hacer lo suficientemente atractivo el nuevo proyecto como para que no solo mantengamos a los actuales socios de ambas entidades, con el caliu que representa especialmente per la gente que ha trabajado toda la vida o ha formado parte del equipo del club de natación, sino también per la gent nova, el nou vinguts que arriben a Sitges i que de vegades solament són socis per el fin de setmana o per un actiu que representa Sitges com és la piscina municipal. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Llombart. Efectivament, a l'empresa mare o l'empresa hi ha unes responsabilitats i uns compromisos que estan contemplats al pla d'habilitat i, si no m'equivoco, senyora interventora, s'auditarà l'aplicació del pla de viabilitat i, per tant, es farà el seguiment auditat d'aquest pla de viabilitat. És que estem parlant d'un plantejament molt seriós perquè estem parlant de molts mils d'euros per les dues parts i, per tant, s'ha de fer el seguiment que pertoca. Alguna intervenció més, senyora Gasulla? No.
a moda de reflexió tot el que ha dit vostè, senyor Batlle, jo he fet esment a la meva intervenció del que creiem que és un problema que s'arrossega des de fa molts anys respecte a les instal·lacions esportives de Sitges. Fer esport a Sitges és gairebé un luxe i hauria de ser un dret, i el que penso que haurien de tenir tots plegats és un plantejament més integral de quina mena d'instal·lacions manquen a Sitges i no anar cobrint els desperfectes, les males gestions, els bunyols que s'han fet en el passat. Estic pensant en la piscina, però també penso en el camp d'aigua dolç, penso en la situació en la qual es troba el camp de rugbi. És a dir, no tenim unes instal·lacions esportives en aquests moments a l'alçada, potser una o dues, no massa més, a l'alçada del que es mereixen els sitgetans i les sitgetanes. Però jo crec que hem d'apostar per això, hem d'apostar perquè és evident que la quantitat de benefici social que genera la pràctica de l'esport està més que comprovada. Això per una banda. Per una altra, bé, és evident que hem de salvar la piscina municipal i tots és el que volem, però ens agradaria que fóssim molt rigorosos, com deia el Ferran, en el seguiment d'aquesta concessió. Jo torno a insistir, jo crec que hauria de ser en aquests moments més que anual, hauria de ser semestral, és a dir, s'ha d'estar molt a sobre i els demanem màxima implicació, perquè realment l'impacte econòmic que té aquesta intervenció és important, és molt important. I marcar-los des de bon començament perquè no tornin a produir-se les mateixes errades. És la mateixa empresa, garanties francament no donen masses. Aleshores demanem això, un esforç suplementari que sé que costarà, però crec que val la pena, estem parlant de molts milions d'euros i a més és que no hi ha una altra sortida i a més crec que és l'última sortida, tant de bo que no tornem a parlar d'aquest tema en un saló de plens. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Almirall.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Fent només una petita precisió, es fa un informe anual, no vol dir que el seguiment sigui anual. En el punt del conveni 5è parla del sistema de control i seguiment, que diu l'Ajuntament determinarà quins són els sistemes de control. Per tant, l'Ajuntament determinarà la periodicitat de les reunions, la periodicitat de la demanda d'informació o qualsevol altre tipus de periodicitat de seguiment. El que es parla és d'un informe anual, no de que el seguiment sigui anual o que només ens trobem una vegada a l'any per veure quin seguiment li fem al pla de viabilitat. I jo no voldria deixar de fer un agraïment públic a l'esforç que han fet els departaments d'intervenció, secretaria, contractació i especialment el departament d'esports i l'empresa RUMS, perquè a més de fer la seva tasca professional han posat un esforç i una predisposició per trobar una solució consensuada que ens pugui portar a una solució de la piscina municipal, per la qual vull fer un agraïment d'aquesta regidoria. Gràcies.
Gràcies, senyor Almirall. Senyor Nin, tenim la paraula.
Sí, breument. Un parell de dubtes que tenia. Bueno, abans comentaves que aquest no havia estat l'únic pla de viabilitat que s'havia fet, no? S'havia intentat, en aquest cas sí que és l'únic que jo he vist. O sigui, abans comentaves que no havia tingut l'aprovació de secretaria intervenció. També és cert que en els seus inicis no el va tenir i bé que es va tirar endavant. Val? Aleshores, jo el que volia preguntar és, abans has comentat la indemnització més o menys, la indemnització, ara a veure si m'ho pots repetir una altra vegada, ho has dit molt ràpidament, i després què passa si l'empresa concessionària no pot seguir aquest pla de viabilitat, que de fet ja ens ha demostrat que no, l'administració o la gestió que ha dut durant aquests anys no ha sigut l'adequada, llavors quines conseqüències pot tenir això?
Gràcies, senyor Nin. Senyora Almirall.
Si li sembla, senyor Nin, li faig arribar el document escrit amb aquesta informació i així ens estalviem de tornar-ho a repetir. Ara mateix li puc fer una còpia d'aquesta informació que portàvem al ple. I respecte a la viabilitat, doncs esperem que, ja que és un esforç fet per tots els departaments que ja he esmentat de l'Ajuntament, de que hi haurà un seguiment per part de la comissió responsable, que l'empresa
A veure, s'ha parlat molt de la mala gestió de l'empresa i hi ha un fet que tots hem de tenir present. Jo en aquest moment no entraré a valorar la gestió de l'empresa, però pensem que partien d'un sobreendeutament d'1.200.000 euros. Jo quan m'ho pregunten és, tinc uns ingressos de 1.000 euros i tinc unes despeses a casa de 1.500. És inviable, no puc assumir. Per tant, ara el que fem és, en aquesta empresa, donar-li el suport econòmic necessari, tant amb ingrés econòmic com amb que no ens hauran d'abonar, que també és una pèrdua per l'Ajuntament, o sigui, és un deixar d'ingressar, i per això hem fet un pla de viabilitat de 140 accions, perquè li hem de donar oxigen i n'hem d'esperar un futur. Si això no tira endavant i amb el suport de tothom no ho aconseguim, són 7 milions d'euros que haurà de pagar l'Ajuntament, perquè SEAE tancarà i haurem de pagar, vull dir, la piscina continuarà sent del poble de Sitges i el cost que tindrà són de 7 milions i mig d'euros. Per tant, jo encoratjo l'esforç de tots per fer viable i que la piscina municipal de Sitges no tanqui i al contrari, aconsegueixi un esforç.
Gràcies, senyora Mirall. Senyor Nin.
Perdona. Gràcies, senyor Batlle. Aleshores entenc que 7 milions d'euros és la indemnització, no? Ho he repetit ara. Entenc que si la gestió, que jo no sé si ha sigut correcta o no ha sigut correcta, és veritat que jo no en tinc tot el coneixement, però entenem que si la gestió que hem de fer entre tots no la fem correctament, haurem de tornar a pagar 7 milions d'euros, no? Bueno, doncs jo no sabem si això ens assegura èxit.
Senyora Almirall.
A veure, el que ens estem dotant en aquest moment són d'eines i de mitjans perquè sí que tingui èxit. També he dit 7 milions d'euros i potser només seran 4 perquè un jutge determinarà que no tenim responsabilitat en el sobreendeutament o no tenim responsabilitat en les pèrdues econòmiques. Potser només estem parlant de 4 milions d'euros, però clar, no ens hi podem jugar res. Ja, no ens hi podem jugar res en aquest sentit. El que estem fent és dotar-nos de les eines i dels mitjans perquè això no succeeixi. I és el que podem i hem de fer ara.
Gràcies, senyora Mirall. Senyor Nin, no? No cal. Bé, complemento la informació que comentava la regidora sobre el tema del seguiment que demanava el grup de Sitges en positiu. Efectivament, hi ha un informe anual, però si miren en el text del conveni, a la pàgina 7 tenen el seguiment trimestral, és a dir, no semestral com vostès demanaven, sinó trimestral, Hi ha un seguiment per conceptes cada trimestre, veure com es va executant per conceptes el pla de viabilitat. No obstant això, s'emet un informe anual, però diguem que cada 3 mesos es fa un seguiment molt clar dels conceptes. I després, sobre el que comentava vostè del tema de quina és la visió, quina és l'aposta que el municipi fa per les seves instal·lacions esportives, jo crec que hem de diferenciar dues coses. Una, les existents que necessiten d'una certa adequació a l'actualitat perquè s'han quedat desfassades, o de manteniment, que manteniment que molt sovint durant molts anys doncs ha sigut escàs i que ara ens trobem que falta posar-les al dia, i aquest seria un cas, per exemple, clar, dels pavellons esportius, de l'esforç que s'ha fet aquests últims anys, però ara, dia d'avui, del Camp d'Aiguadols. Camp d'Aiguadols, per començar, ja no és ni reglamentari en mides, i per tant la setmana que ve precisament els portaveus tenim una reunió per explorar les possibilitats tècniques i fins quan estem disposats a posar de pressupost per modificar el Camp d'Aiguadols, no? Arrel del projecte del pressupost participatiu que va ser votat i aprovat, però està clar, aquest camp s'ha d'eixamplar i allargar perquè no reuneix els requeriments d'avui en dia, no? I no només el camp, la gespa, no només el camp, les dimensions, sinó també la gespa, sinó també les instal·lacions pròpies complementàries del camp, no? Aquest seria un exemple. L'altre pot ser el camp de rugby, com deia vostè, el trasllat que s'ha de fer, perquè en un futur, quan es desenvolupi tot el pla parcial de la Plana i Santa Bàrbara, està clar que allà no es pot quedar, i per tant s'ha de traslladar. I hi ha una aposta, i hi ha una decisió d'aquest ple municipal per fer-ho. El que passa és que hem de decidir com ho farem i quan, i de quina manera i quin pressupost hi destinarem, però això ja hi és. Més enllà d'aquestes instal·lacions que existeixen i que estem parlant d'això, de trasllats, de manteniment, hi ha d'haver una reflexió general, i aquesta reflexió general jo crec que encaixa perfectament amb el que en el pla de mandat hem proposat de fer en aquests 4 anys, que és el pla director dels equipaments. És a dir, tenint en compte que la zona urbanística de creixement s'està esgotant o s'està planejant del tot i que pocs terrenys municipals queden lliures, hem de tenir un debat polític i social ampli i tranquil per decidir quins equipaments fan falta Sitges en ara, en l'actualitat i el present. I aquí és on han d'incloure el que vostè deia, que recollim la proposta. Tots aquests equipaments esportius que facin falta. I aquí sí que esperem que els grups municipals, més enllà de demanar-ho, també facin propostes i ens diguin, segons el seu criteri, què és el que creuen que fa falta en aquest moment d'equipaments. No? I tenim una oportunitat, jo crec, d'or, no sé si és l'última, però com a mínim d'or per poder-ho plantejar.
Aquest és el debat? No. Aquest ha estat el debat a l'entorn del pla de viabilitat de la piscina municipal, allò que us dèiem, en el pitjor dels escenaris, en el pitjor dels casos, 7 milions d'euros, no s'espantin, en el pitjor dels casos. Si arribarem o no, està per veure. Joan?
L'aclariment aquell inicial, quan hem fet l'explicació, d'aquests 7 milions i mig d'euros hi ha 4 milions que estarien sotmesos a una decisió judicial desfavorable a l'Ajuntament, si es produís, que també podria ser favorable a l'Ajuntament.
Exacte.
I per tant, doncs, diguem, el pitjor dels casos, és a dir, que l'empresa no funcioni, que a més l'Ajuntament perdi la justícia.
No portem... Vaja, en els darrers mesos no portem massa decisions judicials favorables, eh?
Sí, el que
la darrera
que...
va ser aquella de l'autopista.
El que passa és que aquí l'empresa també ha de justificar la seva gestió.
Exacte.
I aleshores, doncs, la cosa és el que en el fons, el rerefons del debat, va permetre el virar que aquí... Primera, a ningú li interessa que tanqui la piscina, perquè primera dona un servei, segona dona uns llocs de treball i tercera, tothom, Ajuntament, però també SEAE, s'hi enganxa els dits. Per tant, doncs, com aquí l'interès...
Tothom està obligat a que vagi bé.
És que la cosa funcioni, es posen els elements i s'ha anat a buscar una empresa solvent que fes un estudi, doncs, de viabilitat d'aquesta empresa. Pot agradar més o pot agradar menys, perquè, òbviament, doncs, la CUP finalment va votar en contra, perquè entén que SEAE no pot formar part de la solució.
De la solució, havent causat el problema.
Però, clar, la concessió és de 40 anys i resoldre la concessió també és un altre problema afegit. I doncs l'Ajuntament, en aquest cas, i els regidors, la resta de regidors que van votar a favor, exceptuant, com hem comentat també, l'abstenció de Nou Horitzó, doncs van entendre que aquesta és la fórmula que, com a mínim, té més garanties de futur, no les té totes, perquè no hi ha cap solució que tingui totes les garanties, però és la que, doncs, sobre el paper s'aguanta més. Si després sobre el paper s'aguanta i sobre els fets es continua aguantant, ja en parlarem. Clar, es van fer unes previsions en el seu dia, que el que comentàvem al principi, de 3.300 persones, no s'hi ha arribat mai, ara mateix són 2.100 persones, les que existeixen a la piscina, clar, estem 1.200 per sota, i el dèficit ja és crònic, i s'ha de resoldre...
I això amb una quota que ara pels adults és de 90 euros, 89 euros.
És una quota molt elevada, molt elevada també, i això també va sortir, tot i que, doncs, hi ha aquestes les persones amb dificultats també poden accedir amb quotes més baixes, però tot plegat és un meló de difícil, i ahir només es va parlar de la municipal, ja no es va parlar del club natació, que també serà un altre dels temes que finalment les solucions, doncs, és possiblement hagin d'acabar lligant-se. De moment, només aquest era el marc, només el de la piscina, amb les pistes de pàdel, que és aquesta inversió, doncs, més rendible, més de baix cost, i el rendiment que, tal com apuntava la regidora. Si això funcionarà o no funcionarà, ho veurem, però a tothom, sobretot, a tothom li interessa que funcioni, perquè si no funciona, tothom s'hi enganxarà molt els dits, Sitges en sortirà perdent, els treballadors en sortiran perdent, l'Ajuntament haurà de posar molts diners,
i la concessionària també.
Per tant, doncs, aquí l'Ajuntament ha de posar diners, la concessionària ha de posar diners, tothom ha de posar diners, Bankia per dar diners, perquè aquí hi ha una quitança pel mig, també hi ha un ajornament de la hipoteca, i a més l'empresa ha d'invertir en maquinària, una cosa que sobretot els usuaris, aquests 2.100 usuaris, que en el fons són l'objectiu final de que hi hagi aquesta instal·lació, doncs clar, també es mereixen que les instal·lacions estiguin en un grau de correcció. Fa 8 anys, i s'hi ha invertit força, molt poc, per no dir gens, però molt poc sí en la instal·lació. Per tant, doncs, tot això és el que contempla aquest pla de viabilitat.
4 minuts i el que no es va posar ahir sobre la taula, però ens deia l'alcalde, és la construcció de la piscina. Si finalment l'Ajuntament s'embarca en aquesta aventura o no. Allò que us dèiem ahir l'alcalde, cap formació política portava en el seu programa electoral per a aquestes eleccions la construcció d'una piscina olímpica. I està per veure si al final s'haurà d'arribar a aquesta solució per salvar d'alguna manera el futur de la piscina municipal i també del club natació.
I encara una, diguem, una bona notícia dintre de tot plegat, gràcies a aquest pacte, del qual, com dèiem, SEAE també hi està d'acord, SEAE desisteix del procés judicial, és a dir, l'Ajuntament té un procediment menys.
Aquell procés judicial que va obrir SEAE perquè entenia que s'entrava en un greuge comparatiu quan l'Ajuntament aportava aquests 300.000 euros al Consorci del Club Natació Sitges i SEAE no tenia cap mena d'ajut. S'havia entrat en un procés judicial, s'havia entrat en un contenciós. Per això l'empresa que gestiona la piscina municipal del Poble Sec havia, per dir-ho així, denunciat a l'Ajuntament perquè s'entenia en un greuge comparatiu respecte al tracte que mereixia finalment el Club Natació, perquè aquesta aportació anava destinada a pagar el deute del Club Natació. Ara, com que està dissolt el Consorci, doncs també el panorama ha tornat a canviar. Com deia l'alcalde ahir, el Club Natació és ara un inquilí de l'Ajuntament i com a inquilí haurà de pagar una quota cada mes per anar d'alguna forma eixugant aquest deute. Què pot passar amb les instal·lacions del Club Natació? Què pot passar? Doncs garantir, no ho pot garantir ningú. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.